Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya recorreran l'amnistia contra els policies acusats de cometre violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre. Maria Pagès.
El govern català avala la decisió del jutjat de Barcelona que instrueix el cas i assegura que la llei s'ha d'aplicar en tots els casos. Patrícia Pleixas, la portaveu del govern.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar. Agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui en la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades.
Generalitat i Govern Central acusen el Tribunal Suprem de no respectar l'esperit de la llei d'amnistia i de retorçar-la desafiant el poder legislatiu.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha recordat que la llei d'amnistia va ser aprovada per majoria absoluta al Congrés dels Diputats, amb un text molt clar que no es veu reflectit en la resolució del Tribunal Suprem.
Y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Y además, siempre lo hemos defendido y hoy le vuelvo a reiterar. Somos perfectamente conscientes de la eficacia y sobre todo de los efectos positivos que va a tener la ley de amnistía. Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora y ya está sucediendo es que los jueces apliquen la ley.
Tot a punt, a aquesta hora, a Barcelona, per l'inici de la concentració convocada per la PA per denunciar el doble suïcidi de dues germanes a punt de ser desnonades ahir.
L'ha convocat la plataforma d'afectats per la hipoteca a les 8 a la plaça Sant Jaume. L'entitat Prohabitatge fa una crida a la mobilització i vol deixar clar que no són suïcidis, són assassinats orquestrats per un sistema polític i judicial corrupte.
L'atur s'apropa al seu mínim històric a Catalunya segons les dades publicades avui, impulsat per l'inici de la temporada d'estiu.
El nombre de desocupats se situa en 325.000 persones, un 1,7% menys que ara fa un mes. Des de Treball, Enric Vinaixa celebra les xifres, mentre que des de Comissions Obreres, Albert Ferrer alerta que encara hi ha molta feina per fer.
Estem davant de dues xifres de magnituds rellevants pel que fa, sobretot, a la ocupació mai vistos.
Que els homes han reduït a atur en un any, en 3.000 persones, diguem-ne, i les dones redueixen en 1.700. Per tant, una reducció molt menor, que continua evidenciant la discriminació que continuen patint les dones al mercat de treball per fet de ser dones.
En cultura, la pròxima edició de la Fira Mediterrània apostarà per la dissidència.
Se celebrarà del 10 al 13 d'octubre, inauguraran la Fira Mucha Muchacha i Los Voluble. En total es podran veure 75 espectacles, un 79% dels quals seran estrenes.
Canal Taronja Central, Eli Pagan.
Jordi Foses és el director artístic de la fira.
D'aquesta fira entesa com aquest aparador de les arts d'arrel o com aquest termòmetre de les arts d'arrel, tornem a eixamplar costures i programarem 75 propostes, de les quals quasi el 80%, un 79%, tenen caràcter d'estrena. Per tant, fent aquesta feina que hem de fer com a fira, de posar els professionals allò que poden programar a les properes temporades.
I en esport, Jordi Cervantes, punt i final als vuitens de l'Eurocopa.
Des de les 6 de la tarda s'està tancant aquesta ronda amb la disputa dels dos últims enfrontaments. Des de fa una hora s'està jugant el Romania 0, Països Baixos 1. I a les 9 es disputarà l'Àustria-Turquia. La següent eliminatòria, la dels quarts de final, començarà divendres i ho farà amb el partit entre Alemanya i Espanya.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps càlid, però no pas molt calorós. I, de fet, aquest dimarts, tot i que està pujant la temperatura respecte a ahir, no estem tenint una calor gaire intensa. De 25 a 30 graus hem arribat a assolir les últimes hores a gran part del país. I amb alguns núvols que sí que es van estenent entre les comarques de Girona i Barcelona, núvols que al llarg d'aquesta tarda i vespre deixaran alguna gotellada, molt poca cosa, sobretot entre el Lluçanès, Osona, el Ripoll, la Garrotxa, també al voltant del Montseny o de les Gavarres, quan més cap a les Terres de l'Ebre, més cap a les comarques de Ponent, un temps una mica més obert. Al llarg d'aquesta propera nit, també al matí del dimecres, una pluja no gaire important arran de mar a Barcelona, també al voltant de la Vall del Ter, amb núvols més gruixuts, per tant, al matí en aquestes comarques del nord. També anirà a bufar la tramuntana, el vent de mestral a les Terres de l'Ebre i ja durant la tarda de dimecres moltes més clarianes, amb una temperatura un xic més alta que avui, sobretot a Ponent, però continuarem amb una calor molt controlada. Anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de parlar de quatre ferits greus, entre ells una menor en estat crític, després d'un xoc entre un turisme i un camió, a la C65 a Santa Cristina d'Aro. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs precisament en aquest punt, a la C65, ja s'ha obert el trànsit ja fa una estona, però queda encara un carril tallat per aquest accident en sentit Llagostera. Per aquest motiu, hi ha aturades des d'aproximadament Platja d'Aro fins a aquest punt de Santa Cristina d'Aro, són uns 3-4 quilòmetres en aquesta direcció, per tant, encara dificultats evidents en aquest punt de la via. A banda d'aquest punt, també hem de parlar de l'autovia 2, en aquest cas afectada per obres. El tram entre Abrera i Esparreguera, podem dir que és el tram més afectat, en sentit Igualada, sentit Lleida, encara, per tant, es manté molt de volum aquí en aquesta zona, també perquè hi ha un carril tallat. I pel que fa al volum de circulacions, queda a la C58, de Montcada cap al Nus, d'entrada a Barcelona, i també les dues rondes, que aquesta hora es mantenen les dues, i en els dos sentits de la marxa, encara amb trams destacables de lentitud i d'aturades. És tot de moment, per tarda.
Presentem la nova 649. De fet, és la 649 de sempre, però millor que mai. Sí, sí, heu sentit bé, millor que mai. Preneu nota. Dilluns per un euro pots guanyar un milió. Dimarts per un euro, un milió. Dimecres per un euro, un milió. I així fins dissabte. Voleu millors notícies? Ara guanyar un milió és tres vegades més fàcil. Això és la nova 649. La millor, perdó, millor loteria. I recorda que amb la 649, toca que toca, Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya recorreran l'amnistia contra els policies acusats de cometre violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre. El govern català avala la decisió del jutjat de Barcelona, que instrueix el cas i assegura que la llei s'ha d'aplicar en tots els casos.
El jutjat número 7 de Barcelona resol amnistiar 46 policies amb un procediment obert per agredir votants durant l'1 d'octubre i arxivar la causa. La decisió arriba un dia després que el Suprem decidís no amnistiar Carles Puigdemont i altres líders del procés per considerar que el delicte de malversació queda fora de la llei d'amnistia.
Ara el jutge del número 7 de Barcelona considera que les actuacions van estar marcades en un objectiu policial que una vegada aconseguit van aturar. Esquerra s'ha mostrat indignada, però el govern li sembla adequat perquè considera que la llei ha d'emparar tothom, agradi o no agradi. Mont Carvajal.
Un jutge de Barcelona considera que les actuacions d'aquests 46 agents de la policia l'1 d'octubre no van superar la gravetat necessària per ser exclosos de la llei d'amnistia i descarta que es produïssin lesions greus. Per tant, els amnistia. El govern li sembla adequat. La portaveu en funcions, Patricia Plaja, ha dit que la llei s'ha d'aplicar a tots aquells casos que hi càpiguen, agradin o no.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar, agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui a la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades. Però des d'aquí, ho dèiem, agradi més o menys, hem defensat i defensarem sempre l'aplicació de la llei i l'han d'aplicar tots els òrgans competents, es diguin Tribunal Suprem o jutjats ordinaris, siguin jutjats d'instrucció.
De fet, els serveis jurídics de la Generalitat han reclamat que s'amnistien 55 procediments que inclouen Mossos d'Esquadra, policies nacionals o guàrdies civils. En canvi, el partit del govern en funcions, Esquerra Republicana, s'ha mostrat disconforme i indignada per l'amnistia dels 46 policies nacionals.
En canvi, ho dèiem en portada, ni Òmnium, ni l'Assemblea, ni Irídia, personades com a acusació particular en aquesta causa, estan d'acord amb la resolució judicial. Consideren que la llei d'amnistia no pot beneficiar en cap cas la violència policial perquè pot suposar violació de drets humans. Marc Pijoan, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les tres entitats ja han anunciat que recorreran la decisió del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona i alegaran en els seus recursos que la brutalitat policial per part dels policies contra la societat civil contravé l'article 3 del Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals i amnistiar-los implica una vulneració del mateix per part de l'Estat. Insisteixen també que la llei d'amnistia no pot beneficiar en cap cas els responsables de la violència policial i que els actes investigats queden exclosos de l'àmbit de l'amnistia. Anaïs Hernández és codirectora d'Irídia.
Perquè la llei d'amnistia preveu que els tractes no van degradants han de quedar fora de l'amnistia i això no és un caprici, això és una obligació internacional que té l'Estat espanyol i que, per tant, tant el legislador a l'hora de fer la llei d'amnistia com els jutges i tribunals a l'hora d'aplicar-la han de complir.
Des d'Irídia apunten que el primer pas ara és recórrer la decisió del jutge a l'Audiència Provincial i no descarten portar el cas a la justícia europea.
I pel que fa a la decisió d'ahir del Suprem de deixar fora l'amnistia el delicte de malversació dels encausats, avui tant Generalitat com Govern Central acusen el Tribunal de no respectar l'esperit de la llei i de retorçar-la, desafiant descaradament el poder legislatiu. Mont Carvajal.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha recordat que la llei d'amnistia va ser aprovada per majoria absoluta al Congrés de Diputats amb un text molt clar que no es veu reflectit en la resolució del Tribunal Suprem.
I la voluntat del legislador és tan clara com el texto de la pròpia llei. I, además, sempre lo hemos defendido y hoy le vuelvo a reiterar. Somos perfectamente conscientes de la eficacia y, sobre todo, de los efectos positivos que va a tener la ley de amnistía. Y, por tanto, lo que tiene que suceder ahora y ya está sucediendo es que los jueces apliquen la ley.
El govern català ha acusat el Suprem d'extralimitar-se i de menystenir de forma desacomplexada el poder legislatiu, només perquè la llei no és del seu gust, i ho ha qualificat de preocupant i vergonyós.
Doncs l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat avui a la xarxa que l'expresident segueix decidit a tornar a Catalunya, tot i l'anunci de Pablo Llarena, i ha criticat la falta de seriositat del tribunal. Joan Ferrer.
Boye afirma que, tot i que es mantingui l'ordre de detenció a Puigdemont, l'expresident es manté ferm en la decisió de tornar a Catalunya per la investidura, tot i les traves del Suprem.
La decisió política i personal del president de regressar a Catalunya quan hi ha investidura, ja li adelanto que el Tribunal Suprem no li va gestionar l'agenda al president.
Boye, a més, ha denunciat els canvis d'interpretació que el tribunal ha anat fent de la llei d'amnistia.
Esta es la tercera versió que ellos dan de com ha d'interpretar-se el delito de malversació en l'ordenamiento jurídico español. Esto, la verdad, es poco serio. Y eso es lo que en términos jurídicos se llama inseguridad jurídica, es decir, estábamos jugando un partido, han cambiado ellos a mitad de partido las reglas del juego y antes de terminar el partido las vuelven a cambiar. Y eso no habla nada bien de la justicia española y especialmente el Tribunal Supremo, que es el que se está equivocando y que está siguiendo la estela de Vox.
L'advocat de Puigdemont ha confirmat que en menys de 3 dies presentaran un recurs de reforma davant el jutge Llarena, que si es desestima aniran a la sala d'apel·lacions del Suprem i que en última instància presentaran un recurs d'empara.
Per cert, que el mateix Boye, Carles Puigdemont i el director de la seva oficina, Josep Lluís Alai, han presentat davant la sala del penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una querella per prevaricació i malversació contra el jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre.
Entre les mesures que reclamen que adopti el TSJ hi ha la suspensió provisional del magistrat en la investigació per evitar que els efectes del delicte se segueixin produint.
I encara en la crònica política, l'excandidat d'Esquerra a Barcelona, Ernest Maragall, ha trencat el seu silenci en la qüestió dels cartells electorals despectius sobre l'Alzheimer que pateix el seu germà. Ha dit que va sentir astorament i malestar profund quan va saber que els autors estaven contractats des d'algun àmbit de responsabilitat interna del partit.
Maragall diu que ben aviat va quedar clar que l'aleshores director de comunicació, Toló Moyà, era la persona que n'havia tingut responsabilitat des del punt de vista orgànic i que li va demanar disculpes. Tot i els fets, l'excandidat defensa la indubtable honestedat del conjunt de l'organització i de la immensa majoria dels seus dirigents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur s'apropa al seu mínim històric a Catalunya, segons les dades publicades avui, impulsat per l'inici de la temporada d'estiu. El nombre de desocupats es situa en 325.000 persones, un 1,7% menys que ara fa un mes. David Navarro.
Avui hi ha 324.966 persones aturades a Catalunya, una xifra molt propera al mínim històric de 321.964 desocupats registrats l'any 2008. Els descensos es van donar per aquest ordre a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, impulsats pel sector serveis amb el començament de la temporada d'estiu, però també registra una baixada a la indústria i lleugerament a l'agricultura. El secretari del Departament de Treball, Enric Vinaixa, s'ha felicitat per les dades.
Estem davant de dues xifres de magnituds rellevants pel que fa sobretot a la ocupació mai vistos.
Tot i mostrar-se satisfet, el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer, ha dit que encara hi ha feina a fer.
Que els homes han reduït a atur en un any, en 3.000 persones, diguem-ne, i les dones redueixen en 1.700. Per tant, una reducció molt menor, que continua evidenciant la discriminació que continuen patint les dones en el mercat de treball per fet de ser dones. I també trobem el mateix amb les persones estrangeres.
Pel que fa a la creació d'ocupació, s'ha tornat a arribar a un màxim històric, 3.830.000 afiliats a la Seguretat Social, amb Lleida al capdavant, seguida de Girona, Tarragona i Barcelona.
Encara parlant de feina, dilluns vinent es tornaran a reunir representants del Ministeri de Treball i els sindicats majoritaris per continuar abordant la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja a la setmana.
A la trobada es tornaran a convidar els empresaris, però sindicats com Comissions Obreres han explicat a la xarxa que ja s'estan fent a la idea, igual com el Ministeri, de tirar endavant la norma sense la patronal.
Maite Polo.
Comissions Obreres no descarta arribar al final de la negociació sense la patronal i portar la setmana laboral de 37 hores i mitja al Congrés, on confien que vagi endavant. Va ser un dels punts estrella del pacte de govern entre Sumar i el PSOE. Cristina Torra és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
La majoria progressista que va donar suport al govern estatal ha de donar suport a aquesta norma. Som conscients que potser hi ha alguns partits polítics que si no està la COE tenen més dificultats, però és un objectiu que impulsarem si cal des de les mobilitzacions, perquè els treballadors i treballadores ens mereixem aquesta reducció de jornada en tots els sectors d'activitat. Pensem que en molts convenis on tenim força sindical ja estan molt a prop d'aquesta jornada, però tenim altres sectors com la indústria agroalimentària, el comerç, l'hostaleria, que molts treballadors continuen treballant pràcticament les 40 hores setmanals.
Torra rebutja de ple un dels arguments de la COE, les pèrdues econòmiques que produiria disminuir les hores de feina, una mesura que afecta un de cada nou treballadors i treballadores a Catalunya.
Tot a punt a aquesta hora a Barcelona per l'inici de la concentració convocada per la PA per denunciar el doble suïcidi de dues germanes a punt de ser desnonades ahir.
L'ha convocat la plataforma d'afectats per la hipoteca a les 8 a la plaça Sant Jaume. L'entitat Prohabitatge fa una crida a la mobilització i vol deixar clar que no són suïcidis, són assassinats orquestrats per un sistema polític i judicial corrupte. La PA denuncia que és el segon assassinat per la crisi d'habitatge d'aquest any a Catalunya.
Anem, però, fins a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. En qüestió de mitja hora, la plaça Sant Jaume serà el centre de la protesta convocada per la plataforma d'afectats per l'habitatge. Sota el lema assenyalem els culpables, els protestants denuncien la situació límit de les dues germanes de Barcelona que es van suïcidar ahir, hores abans de ser desnonades. A les 6 de la tarda ha tingut lloc una concentració per part de diversos sindicats d'habitatge davant de l'edifici de les víctimes situat al carrer Navas de Barcelona. Els protestants han anat al carrer per poder llegir el manifest i fer un minut de silenci. Des de la xarxa d'habitatge Horta-Guinardó han volgut denunciar que no es tracta d'un cas aïllat, sinó de la punta de l'iceberg dels problemes d'habitatge que viu diàriament la societat. Escoltem a l'Abril, membre d'aquesta xarxa d'habitatge.
Per denunciar que no és un cas aïllat, sinó que és una conseqüència més d'aquest sistema capitalista que cada dia ens vol més aïllades. I no és sorprenent que al primer trimestre del 2024 s'hagin executat més de 1.800 desnonaments. És una xifra que cada cop va més en augment i que hem de parar d'alguna manera.
En la manifestació d'ara a les 8 aquí a la plaça Sant Jaume, des de la plataforma d'afectats per l'habitatge, es fa una crida a protestar contra el model residencial actual.
Moltíssimes gràcies, Clàudia. Doncs des de l'Ajuntament, l'alcalde Jaume Collboni ha lamentat els fets i ha reclamat la complicitat de la resta d'administracions per afrontar les emergències habitacionals. Ho ha assegurat en la inauguració d'un centre d'allotjament temporal per a persones majors de 50 anys. Sara Torremocha.
L'endemà del doble suïcidi i després de traslladar el condol a la família de les víctimes, l'alcalde Jaume Collboni ha reclamat major implicació de la Generalitat i l'Estat per afrontar les emergències habitacionals.
Tot i que estem fent molt, mai podem fer prou. Protegir l'accés a l'habitatge és la prioritat número 1 que tenim. Destinem quasi el 10% del pressupost municipal. Els ajuntaments donem fins on donem.
Precisament les dues víctimes formaven part del col·lectiu de persones majors de 50 anys i menors de 65 que es troben en una gran situació de vulnerabilitat perquè no poden accedir per criteris d'edat als serveis de gent gran. Garantir un sostre, afavorir la seva autonomia i facilitar la seva inclusió social és el triple objectiu d'aquest centre d'allotjaments temporals amb acompanyament socioeducatiu.
S'ha de garantir una llar, s'ha de lluitar també contra l'edatisme i evitar la solitud no volguda.
El centre del carrer Mestres Casals i Martorell disposa de 14 allotjaments per a 20 persones amb habitacions individuals dobles i adaptades.
En la crònica policial, els Mossos d'Esquadra i les policies espanyola i portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional que estafava gent gran. Una vuitantena de persones, principalment de Barcelona, han estat víctimes d'aquesta banda que va estafar més de 2 milions i mig d'euros. David Benito.
Una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Policia Portuguesa ha acabat amb una organització criminal que estafava persones grans a través de l'anomenada tècnica vishing. Els delinqüents trucaven de forma massiva fins a topar amb una víctima d'entre 70 i 90 anys i que visqués sola. Es feien passar per agents bancaris que alertaven d'una situació de perill dels comptes i objectes personals de la víctima. Posteriorment, concertaven una visita al domicili amb l'excusa de protegir les coses de la víctima. Un cop allà es feien amb els seus diners, joies i els seus comptes. José Ángel Merino és cap de l'àrea central de delictes econòmics de la policia catalana.
Volem ressaltar l'equip d'investigació és aquesta enorme capacitat de persuasió, de manipulació i d'intimidació que exercien sobre les diferents víctimes, que com podeu veure buscaven un perfil de víctimes molt concret.
L'operació policial ha acabat amb una vintena de detencions a Tarragona, Sevilla i Faro, a Portugal, i amb 53 persones detingudes. Els Mossos recorden que no s'han de donar dades personals per telèfon i que cal contactar amb ells per qualsevol indici d'intent d'estafa.
I l'Ajuntament de Barcelona indemnitzarà amb més de 240.000 euros la família de la jove morta el 3 d'agost de 2023 per la caiguda d'una palmera al Raval.
L'acusació va presentar una reclamació contra el consistori en considerar que era el responsable de la conservació i el control de l'arbrat.
Notícies en xarxa.
En territori, detectat un brot de la malaltia de la llengua blava que ja afecta almenys 20 granges de 8 comarques.
Preocupació al sector pels efectes econòmics del virus. Demà comença la vacunació a les explotacions més afectades, però Unió de Pagesos assegura que hi podria haver desenes de nous casos.
Ràdio Televisió del Ripollès, Judit Espert.
Uns casos que tindran conseqüències econòmiques, tal com defensa la portaveu d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
A part dels efectes directes que pateixen els animals i que, per tant, és un problema pel ramader, també queden restringits els moviments d'aquests animals. Si una explotació es vegués limitada als seus moviments, que no poguessin accedir a pastures, i més ara en l'època que estem, no? Doncs llavors sí que és un greuge econòmic molt greu per les explotacions.
El departament ha anunciat que aquesta setmana començarà una campanya de vacunació massiva per a tots els bovins i ovins de Catalunya. Unió de Pagesos denuncia la poca previsió del departament. Tot i que reconeixen que els van alertar de la presència d'aquesta malaltia, asseguren que la vacunació hauria d'haver estat abans i també diuen que no hi haurà prous vacunes per a tots els animals.
Hi ha d'haver una prevenció quan saps que un risc és alt. El departament ha comprat ara 1 milió de dosis, però no hi ha suficient dosis de moment per poder vacunar a tots els bestiar, tot el boví.
La llengua blava es transmet a través d'algunes espècies de mosquit, no pas per contacte directe. No afecta els humans i tant la carn com la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.
Moment per la cultura i per la pròxima edició de la Fira Mediterrània que s'ha presentat avui i que apostarà per la dissidència. Se celebrarà del 10 al 13 d'octubre i inauguraran la Fira Mucha Muchacha i Los Voluble. En total es podran veure 75 espectacles, un 79% dels quals seran estrenes. Canal Taronja Central, Eli Pagan.
Amb les dissidències com a concepte principal i el Museu del Barroc de Catalunya com a principal epicentre, s'ha presentat una nova edició de la Fira Mediterrània. Dels 75 espectacles que es podran veure, 42 són estrenes o preestrenes. Pel que fa a la procedència de les propostes, el 55% són de Catalunya i la resta de l'Estat i internacionals. Jordi Foses és el director artístic de la Fira.
D'aquesta fira entesa com aquest aparador de les arts d'arrel o com aquest termòmetre de les arts d'arrel, tornem a eixamplar costures i programarem 75 propostes, de les quals quasi el 80%, un 79%, tenen caràcter d'estrena. Per tant, fent aquesta feina que hem de fer com a fira, de posar els professionals allò que poden programar a les properes temporades.
Pel que fa a l'espectacle inaugural, anirà a càrrec de la jove companyia de dansa Mucha Muchacha i els activistes de l'experimentació audiovisual i sonora Los Volubles, que presentaran Para Cuatro Jinetes. L'espectacle de cloenda anirà a càrrec del coreògraf andalús Manuel Liñán, que presentarà Muerta de Amor.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Aquest dimarts es tanquen els vuitens de final de l'Eurocopa masculina de futbol amb el Romania-Països Baixos. De moment 0-1 pels holandesos des de les 6 i l'Àustria-Turquia a les 9 de la nit. Es definirà l'última eliminatòria de quarts de final. Ahir coneixíem el tercer duel de la ronda que disputaran França i Portugal, la selecció entrenada pel balaguerí Robert Martínez. Uns quarts de final que s'obriran divendres a les 6 amb el duel entre Espanya i la selecció anfitriona, Alemanya. L'atacant de la selecció, Mikel Oyarzabal, transmet la confianza al vestidor en la feina que s'està fent al torneig.
Nosotros tenemos la misma idea y seguimos igual que cuando empezamos, confiando en nosotros mismos, sabiendo que somos capaces de competir contra cualquiera y no ahora porque la gente crea que somos más o menos favorita, nos vamos a relajar o nos vamos a venir arriba. Nosotros estamos tranquilos, trabajando, intentando preparar de la mejor manera posible el partido del viernes y con confianza.
Ahir es confirmava el fitxatge de Marc Guiu pel Chelsea. El jugador del planter debutava amb el Barça aquest curs, però finalment ha decidit fer les maletes per marxar a Londres. L'Espanyol ha confirmat avui que el palamosí Gerard Garrido serà el segon entrenador de Manolo González. Garrido entrenava el curs passat al Terrassa, al club blanquiblau. També ha presentat les samarretes per al nou curs i ha confirmat un nou amistós de pretemporada al camp del Heidenheim de la Bundesliga el 9 d'agost. Al futbol català, l'actualitat passa pel Centre d'Esports Hospitalet, que pretén adquirir la plaça del Badalona Futur i tenir dos equips al curs vinent, una segona federació i l'altra tercera. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
La idea de l'OSPI original, el de tercera federació, seria vincular-se a aquest nou club i la temporada vinent, per tant, tenir dos equips, un a segona federació i un altre a tercera federació. Tota aquesta iniciativa queda supeditada a la voluntat dels socis. El club ha convocat una assemblea extraordinària el pròxim 16 de juliol, a la qual es votarà si l'OSPI es vincula o no a la nova entitat creada. Àlex Hermida és el secretari tècnic del Centre d'Esport Hospitalet.
Y yo creo que es el foro donde se tiene que explicar todo muy bien y valorar entre todos este proyecto. Para mí el fútbol es identificación con una idea y con un proyecto. Para mí, si no hay esa identificación con el proyecto, no merece la pena. Pero yo creo que explicando bien las cosas podemos llegar a todos un consenso y que sea una decisión de club.
Es tracta, doncs, d'una de les decisions més importants de la història recent de l'OSPI. Més enllà de la categoria, el soci decidirà si vincular-se o no a una entitat que ja té l'estatus de societat anònima esportiva.
Una plaça a la qual va deixar dubtar l'Atlètic Lleida que la temporada vinent debutarà a tercera. Segons han pogut saber els companys d'UAU Lleida Ràdio, Gabri Garcia és el més ben posicionat per ser el nou entrenador dels lleidatans. I en bàsquet, dos moviments de mercat que ha pogut saber la xarxa. El Baxi Manresa és a prop de tancar el fitxatge de Yanis Morin, pivot francès que acaba la temporada a Camp Múrcia, i el bàsquet Girona continuarà un any més, Juan i Marcos.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Undone. So many rights, so many wrongs. Feels like I've never crossed a line. Oh yeah, now it's right in front of me. I was blind, but now I see. And I won't back down. Take me to a high. Like I've never crossed a line. Oh yeah, now it's right in front of me.
nova manera d'entendre la comunicació local.
Ja fa dies que no dormo, porto un...
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya recorreran l'amnistia contra els policies acusats de cometre violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre. Maria Pagès.
El govern català avala la decisió del jutjat de Barcelona que instrueix el cas i assegura que la llei s'ha d'aplicar en tots els casos. Patrícia Plages, la portaveu del govern.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar, agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui en la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades.
Generalitat i Govern Central acusen el Tribunal Suprem de no respectar l'esperit de la llei d'amnistia i de retorçar-la desafiant el poder legislatiu.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha recordat que la llei d'amnistia va ser aprovada per majoria absoluta al Congrés dels Diputats amb un text molt clar que no es veu reflectit en la resolució del Tribunal Suprem.
Y la voluntad del legislador es tan clara como el texto de la propia ley. Y además, siempre lo hemos defendido y hoy le vuelvo a reiterar, somos perfectamente conscientes de la eficacia y sobre todo de los efectos positivos que va a tener la ley de amnistía. Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora y ya está sucediendo es que los jueces apliquen la ley.
Tot a punt a aquesta hora a Barcelona per l'inici de la concentració convocada per la PA per denunciar el doble suïcidi de dues germanes a punt de ser desnonades ahir.
La convoca la plataforma d'afectats per la hipoteca a les 8 a la plaça Sant Jaume. L'entitat Prohabitatge fa una crida a la mobilització i vol deixar clar que no són suïcidis, són assassinats orquestrats per un sistema polític i judicial corrupte.
L'atur s'apropa al seu mínim històric a Catalunya segons les dades publicades avui, impulsat per l'inici de la temporada d'estiu.
El nombre de desocupats se situa en 325.000 persones, un 1,7% menys que ara fa un mes. Des de Treball, Enric Vinaixa celebra les xifres, mentre que des de Comissions Obreres, Albert Ferrer alerta que encara hi ha molta feina per fer.
Estem davant de dues xifres de magnituds rellevants pel que fa sobretot a la ocupació mai vistos.
Que els homes s'han reduït a atur en un any, en 3.000 persones, diguem-ne, i les dones redueixen en 1.700. Per tant, una reducció molt menor que continua evidenciant la discriminació que continuen patint les dones en el mercat de treball per fet de ser dones.
En cultura, la pròxima edició de la Fira Mediterrània apostarà per la dissidència.
Se celebrarà del 10 al 13 d'octubre i inauguraran la Fira Mucha Muchacha i Los Voluble. En total es podran veure 75 espectacles, un 79% dels quals seran estrenes.
Canal Taronja Central, Eli Pagant.
Jordi Foses és el director artístic de la Fira.
D'aquesta fira entesa com aquest aparador de les arts d'arrel o com aquest termòmetre de les arts d'arrel, tornem a eixamplar costures i programarem 75 propostes, de les quals quasi el 80%, un 79%, tenen caràcter d'estrena. Per tant, fent aquesta feina que hem de fer com a fira, de posar els professionals allò que poden programar a les properes temporades.
I en esports, Jordi Cervantes, més reforços pels equips catalans de la Lliga Femenina.
Espar Girona i Cadí la Seu continuen perfilant les seves plantilles de cara a la temporada 24-25. L'equip gironí ha incorporat a Carolina Guerrero, procedent del Barça Sant Feliueng, on ha realitzat dues grans temporades. I les urgellenques tanquen el seu roster amb la base nord-americana Kiki Jefferson, procedent de la Universitat de Louisville.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps càlid, però no pas molt calorós. I, de fet, aquest dimarts, tot i que està pujant la temperatura respecte a ahir, no estem tenint una calor gaire intensa. De 25 a 30 graus hem arribat a assolir les últimes hores a gran part del país. I amb alguns núvols que sí que es van estenent entre les comarques de Girona i Barcelona, núvols que al llarg d'aquesta tarda i vespre deixaran alguna gotellada, molt poca cosa, sobretot entre el Lluçanès, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, també al voltant del Montseny o de les Gavarres, quan més cap a les Terres de l'Ebre, més cap a les comarques de Ponent, un temps una mica més obert. Al llarg d'aquesta propera nit, també al matí del dimecres, alguna pluja no gaire important arran de mar a Barcelona, també al voltant de la Vall del Ter, amb núvols més gruixuts, per tant, al matí en aquestes comarques del nord. També anirà a bufar la tramuntana, el vent de mestral a les Terres de l'Ebre, i ja durant la tarda de dimecres moltes més clarianes, amb una temperatura un xic més alta que avui, sobretot a Ponent, però continuarem amb una calor molt controlada. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui que hem de parlar de quatre ferits greus, entre ells una menor en estat crític, després d'un xoc entre un turisme i un camió a la C-65 a Santa Cristina d'Aro. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs de moment es mantenen les aturades en aquesta via, tot i que la situació va millorant poc a poquet. Encara, però, queda un carril tallat en aquest punt de la C-65 a Santa Cristina d'Aro per aquest accident en sentit Llagostera, i encara entre 2-3 quilòmetres de l'altitud algunes aturades fins a arribar a aquest punt de Santa Cristina d'Aro. A la resta de vies ha millorat el trànsit a l'autovia 2. En aquesta tarda hi ha hagut aturades entre Abrera i Esparreguera per unes obres. Ara ja finalment tot retirat i, de fet, en general va millorant el trànsit. Únicament com a incidència, destacar o recordar que es manté la A7 a Reus tallada per retirada d'un vehicle en aquest punt. De moment, però el trànsit es desvia per la T11 cap a la Canonja. És tot. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Irídia, Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya recorreran l'amnistia contra els policies acusats de cometre violència policial durant el referèndum de l'1 d'octubre. El govern català avala la decisió del jutjat de Barcelona, que instrueix el cas i assegura que la llei s'ha d'aplicar en tots els casos.
El jutjat número 7 de Barcelona resol l'amnistia a 46 policies amb un procediment obert per agredir votants durant l'1 d'octubre i arxivar la causa. La decisió arriba un dia després que el Suprem decidís no amnistiar Carles Puigdemont i altres líders del procés per considerar que el delicte de malversació que hi ha fora de la llei d'amnistia.
Ara el jutge del número 7 de Barcelona considera que les actuacions policials van estar marcades en un objectiu que una vegada aconseguit van aturar. Esquerra s'ha mostrat indignada, però al govern li sembla adequat perquè considera que la llei ha d'emparar tothom, agradi o no agradi. Mont Carvajal.
Un jutge de Barcelona considera que les actuacions d'aquests 46 agents de la policia l'1 d'octubre no van superar la gravetat necessària per ser exclosos de la llei d'amnistia i descarta que es produïssin lesions greus. Per tant, els amnistia. Al govern li sembla adequat. La portaveu en funcions, Patricia Plaja, ha dit que la llei s'ha d'aplicar a tots aquells casos que hi càpiguen, agradin o no.
La llei d'amnistia és una llei aprovada i que s'ha d'aplicar. Agradi en determinats punts, més o menys, però aquest govern sempre defensarà que s'apliqui a la seva totalitat una llei d'amnistia que s'ha forjat i s'ha aprovat amb un objectiu clau, dèiem, per acabar amb la causa general contra l'independentisme, però que evidentment té també d'altres derivades. Però des d'aquí, ho dèiem, m'agradi més o menys, hem defensat i defensarem sempre l'aplicació de la llei, i l'han d'aplicar tots els òrgans competents, es diguin Tribunal Suprem o jutjats ordinaris, siguin jutjats d'instrucció.
De fet, els serveis jurídics de la Generalitat han reclamat que s'amnistiïn 55 procediments que inclouen Mossos d'Esquadra, policies nacionals o guàrdies civils. En canvi, el partit del govern en funcions, Esquerra Republicana, s'ha mostrat disconforme i indignada per l'amnistia dels 46 policies nacionals.
També ho dèiem en portada, ni Òmnium, ni l'Assemblea, ni Irídia, personades com a acusació particular en aquesta causa, estan d'acord amb la resolució judicial. Consideren que la llei d'amnistia no pot beneficiar en cap cas la violència policial perquè pot suposar violació de drets humans. Marc Pijuan, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Les tres entitats ja han anunciat que recorreran la decisió del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona i alegaran en els seus recursos que la brutalitat policial per part dels policies contra la societat civil contravé l'article 3 del Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals, i amnistiar-los implica una vulneració del mateix per part de l'Estat. Insisteixen també que la llei d'amnistia no pot beneficiar en cap cas els responsables de la violència policial i que els actes investigats queden exclosos de l'àmbit de l'amnistia. Anaïs Franquesa és codirectora d'Irídia.
Perquè la llei d'amnistia preveu que els tractes no degradants han de quedar fora de l'amnistia, i això no és un caprici, això és una obligació internacional que té l'Estat espanyol, i que per tant tant el legislador a l'hora de fer la llei d'amnistia com els jutges i tribunals a l'hora d'aplicar-la han de complir.
Des d'Irídia apunten que el primer pas ara és recórrer la decisió del jutge a l'audiència provincial i no descarten portar el cas a la justícia europea.
I pel que fa a la decisió d'ahir del Suprem de deixar fora l'amnistia, el delicte de malversació dels encausats, avui tant Generalitat com Govern Central acusen el Tribunal de no respectar l'esperit de la llei i de retorçar-la, desafiant descaradament el poder legislatiu. Mont Carvajal.
La portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha recordat que la llei d'amnistia va ser aprovada per majoria absoluta al Congrés de Diputats amb un text molt clar que no es veu reflectit en la resolució del Tribunal Suprem.
I la voluntat del legislador és tan clara como el texto de la propia ley. Y además, siempre lo hemos defendido y hoy le vuelvo a reiterar, somos perfectamente conscientes de la eficacia y sobre todo de los efectos positivos que va a tener la ley de amnistía. Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora y ya está sucediendo es que los jueces apliquen la ley.
El govern català ha acusat el Suprem d'extralimitar-se i de menystenir de forma desacomplexada el poder legislatiu, només perquè la llei no és del seu gust. I ho ha qualificat de preocupant i vergonyós.
Doncs l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat avui a la xarxa que l'expresident segueix decidit a tornar a Catalunya, tot i l'anunci de Pablo Llarena, i ha criticat la falta de seriositat del tribunal. Joan Ferrer.
Boye afirma que, tot i que es mantingui l'ordre de detenció a Puigdemont, l'expresident es manté ferm en la decisió de tornar a Catalunya per la investidura, tot i les traves del Suprem.
La decisió política i personal del president de regressar a Catalunya quan hi ha investidura, ja li adelanto que el Tribunal Suprem no li va gestionar l'agenda al president.
Boye, a més, ha denunciat els canvis d'interpretació que el tribunal ha anat fent de la llei d'amnistia.
Esta es la tercera versió que ellos dan de com ha d'interpretar-se el delito de malversació en l'ordenamiento jurídico espanyol. Esto, la verdad, es poco serio. Y eso es lo que en términos jurídicos se llama inseguridad jurídica, es decir, estábamos jugando un partido, han cambiado ellos a mitad de partido las reglas del juego y antes de terminar el partido las vuelven a cambiar. Eso no habla nada bien de la justicia española y especialmente el Tribunal Supremo, que es el que se está equivocando y que está siguiendo la estela de Vox.
L'advocat de Puigdemont ha confirmat que en menys de 3 dies presentaran un recurs de reforma davant el jutge Llarena, que si es desestima aniran a la sala d'apel·lacions del Suprem i que en última instància presentaran un recurs d'empara.
Per cert, que el mateix Boye, Carles Puigdemont i el director de la seva oficina, Josep Lluís Alai, han presentat davant la sala del penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya una querella per prevaricació i malversació contra el jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre.
Entre les mesures que reclamen que adopti el TSJ hi ha la suspensió provisional del magistrat en la investigació per evitar que els efectes del delicte se segueixin produint.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'atur s'apropa al seu mínim històric a Catalunya, segons les dades publicades avui, impulsat per l'inici de la temporada d'estiu. El nombre de desocupats es situa en 325.000 persones, 1,7% menys que ara fa un mes. David Navarro.
Avui hi ha 324.966 persones aturades a Catalunya, una xifra molt propera al mínim històric de 321.964 desocupats registrats l'any 2008. Els descensos es van donar per aquest ordre a Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, impulsats pel sector serveis amb el començament de la temporada d'estiu, però també registra una baixada a la indústria i lleugerament a l'agricultura. El secretari del Departament de Treball, Enric Vinaixa, s'ha felicitat per les dades.
Estem davant de dues xifres de magnituds rellevants pel que fa, sobretot, a l'ocupació, mai vistos.
Tot i mostrar-se satisfet, el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres, Albert Ferrer, ha dit que encara hi ha feina a fer.
Que els homes han reduït atur en un any, en 3.000 persones, diguem-ne, i les dones redueixen en 1.700. Per tant, una reducció molt menor, que continua evidenciant la discriminació que continuen patint les dones al mercat de treball per fet de ser dones. I també trobem el mateix amb les persones estrangeres.
Pel que fa a la creació d'ocupació, s'ha tornat a arribar a un màxim històric, 3.830.000 afiliats a la Seguretat Social, amb Lleida al capdavant, seguida de Girona, Tarragona i Barcelona.
I tot a punt, a aquesta hora, Barcelona, per l'inici de la concentració convocada per la PA per denunciar el doble suïcidi de dues germanes a punt de ser desnonades ahir.
La convoca la plataforma d'afectats per la hipoteca a les 8 a la plaça Sant Jaume. L'entitat Prohabitatge fa una crida a la mobilització i vol deixar clar que no són suïcidis, són assassinats orquestrats per un sistema polític i judicial corrupte. La PA denuncia que és el segon assassinat per la crisi de l'habitatge d'aquest any a Catalunya.
Anem, però, fins a plaça Sant Jaume, Barcelona. Allà hi tenim els companys d'Esplugues de la Visió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. Mica en mica van arribant els primers protestants aquí a la plaça Sant Jaume, al centre de la protesta convocada per la plataforma d'afectats per la hipoteca, on sota el lema assenyalem els culpables, els protestants denuncien la situació límit de les dues germanes de Barcelona que es van suïcidar ahir hores abans de ser desnonades. A les 6 de la tarda ha tingut lloc una concentració per part de diversos sindicats d'habitatge davant de l'edifici de les víctimes situat al carrer Navas de Barcelona. Els protestants han quedat al carrer per poder llegir el manifest i fer un minut de silenci. Des de la xarxa d'habitatge Horta-Guinardó han volgut denunciar que no es tracta d'un cas aïllat, sinó de la punta de l'iceberg dels problemes d'habitatge que viu diàriament la societat. Escoltem a l'Abril, membre d'aquesta xarxa.
Per denunciar que no és un cas aïllat, sinó que és una conseqüència més d'aquest sistema capitalista que cada dia ens vol més aïllades. I no és sorprenent que al primer trimestre del 2024 s'hagin executat més de 1.800 desnonaments. És una xifra que cada cop va més en augment i que hem de parar d'alguna manera.
Amb la manifestació d'ara a les 8, aquí a la plaça Sant Jaume, des de la plataforma d'afectats per la hipoteca, es fa una crida a protestar contra el model residencial actual.
Moltíssimes gràcies, Clàudia Brunsó, des de plaça Sant Jaume, Barcelona, i des d'Esplugues Televisió. En la crònica policial, els Mossos d'Esquadra i les policies espanyola i portuguesa han desmantellat una organització criminal internacional que estafava gent gran. Una vuitantena de persones, principalment de Barcelona, han estat víctimes d'aquesta banda que va estafar més de 2,5 milions d'euros. David Benito.
Una operació conjunta entre Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Policia Portuguesa ha acabat amb una organització criminal que estafava persones grans a través de l'anomenada tècnica phishing. Els delinqüents trucaven de forma massiva fins a topar amb una víctima d'entre 70 i 90 anys i que visqués sola. Es feien passar per agents bancaris que alertaven d'una situació de perill dels comptes i objectes personals de la víctima. Posteriorment, concertaven una visita al domicili amb l'excusa de protegir les coses de la víctima. Un cop allà es feien amb els seus diners, joies i els seus comptes. José Ángel Merino és cap de l'àrea central de delictes econòmics de la policia catalana.
Volem ressaltar a l'equip d'investigació aquesta enorme capacitat de persuasió, de manipulació i d'intimidació que exercien sobre les diferents víctimes, que com podeu veure buscaven un perfil de víctimes molt concret.
L'operació policial ha acabat amb una vintena de detencions a Tarragona, Sevilla i Faro, a Portugal, i amb 53 persones detingudes. Els Mossos recorden que no s'han de donar dades personals per telèfon i que cal contactar amb ells per qualsevol indici d'intent d'estafa.
A Lloret de Mar, els quatre regidors de Junts han presentat aquest matí la renúncia al càrrec i deixen l'alcalde socialista Adrià Lamelas i el seu equip en minoria.
En un comunicat, el grup afirma que s'ha produït una pèrdua de confiança amb l'alcalde i el seu equip, que s'ha anat agreujant amb els mesos.
Televisió La Selva, Paula Fernández.
L'equip de govern de Lloret de Mar es queda en minoria després que el portaveu del grup municipal, Jordi Martínez, ha declarat que fa temps que la mala relació dins el govern era evident i que s'anaven prenent decisions no compartides, ni consensuades, ni comunicades per als seus socis de govern. Per això han decidit trencar el pacte només un any després de l'inici de la legislatura. Martínez considera que la situació ha empitjorat d'aquest darrer any i declara que no pot continuar donant suport a les accions d'un alcalde amb una notable manca de lideratge, una evident falta de projecte i un nivell d'improvisació que Lloret no es pot permetre. L'equip de govern deixarà de comptar amb Jordi Martínez, que fins ara ha estat el primer tinent d'alcalde, amb la senyora Marina Nicolàs, que ha ocupat les regidories de Platges, Patrimoni Cultural, Promoció de la Ciutat i Foment de l'Ocupació, amb el senyor Nino Gómez, que ha estat el responsable de l'àrea d'activitats, infraestructures de telecomunicacions, gremis, serveis d'aigua i clavegueram, i amb Carles Clos, que ha estat regidor d'Esports, Gent Gran i Noves Tecnologies.
I encara en clau local, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a iniciar els tràmits de segregació de Bellaterra. D'aquesta manera, el Tribunal torna a donar la raó a la Comissió de Veïns, Bellaterra i Sant Cugat, que des del 2019 reclama poder annexionar-se a aquesta ciutat del Vallès Occidental. Cugat Media, Albert Soler.
Quan Cerdanyola iniciï l'expedient, la Generalitat el rebrà i demanarà informes a les parts implicades per saber la seva opinió sobre la segregació i annexió de Bellaterra a Sant Cugat. El president de la comissió, Miquel Vázquez, no es mulla en si l'annexió ha de ser en forma de nou barri o d'entitat municipal descentralitzada.
Nosaltres no hem tingut en consideració com anirem cap a Sant Cugat, perquè és un tema que haurà de discutir entre els polítics, i jo no sóc polític. Nosaltres, el que com comissió, el que teníem molt clar és que a Cerdanyola no ha funcionat teòricament i que pitjor no podíem estar. Vull dir, tenim motius socials, tenim motius geogràfics, tenim motius econòmics.
El 2015 va començar tot amb un referèndum entre els ciutadans de l'MD de Bellaterra per independitzar-se de Cerdanyola del Vallès. El 94% dels bellaterrencs van dir que sí a la independència, però la Generalitat no va aprovar la cessió perquè Bellaterra no complia els requisits. A partir d'aquí, els veïns van buscar una nova fórmula per deixar de formar part de Cerdanyola, que és l'annexió a Sant Cugat.
Repassem ara altres notícies destacades també del dia en format més breu que ens porten els companys d'Ona Malgrat, Olot FM i Ràdio Seu.
La residència Nazaret de Malgrat de Mar concentrarà els pacients de llarga estada fins ara atesos a l'Hospital Sant Jaume de Calella. El Departament de Salut ha incorporat la residència com a centre d'atenció intermèdia. La unitat de llarga estada de la residència disposa de 21 llits i la de convalescència de 21 més. Pel que fa als pacients de llarga estada que ara estan a l'Hospital de Calella i seguiran fins que rebin l'alta o el trasllat a una residència. L'hospital convertirà la vintena de llits alliberats en places per a pacients convalescents i que necessiten cures pal·liatives. Salut destaca que aquesta redistribució permetrà créixer un 61% en nombre de llits d'atenció intermèdia a tot l'Alt Maresme.
A partir d'aquesta setmana, l'Ajuntament d'Olot suspèn l'atorgament de noves llicències per activitats econòmiques a la zona del nucli antic. En parla Pep Berga, alcalde d'Olot.
Aquesta pèrdua de la diversitat comercial no va a favor de la rehabilitació de l'habitatge i no va a favor de que la gent decideixin anar a viure en aquesta part de la ciutat d'Olot.
Segons l'Ajuntament, la suspensió pot tenir una vigència màxima d'un any, però s'espera que abans de finalitzar el 2024 ja es pugui tenir un estudi i es pugui anar determinant si les noves propostes d'obertura d'activitats econòmiques poden tirar endavant o no.
A l'Alt Urgell, veïns del sud de la comarca han reclamat un reforç de la connexió de bus entre la Seu d'Urgell i Oliana, i és que actualment a l'estiu no poden anar a la capital comarcal en transport públic a la tarda i al vespre, perquè no hi ha viatge de tornada més enllà de 4:45. Durant el curs escolar sí que funciona un bus que surt de la Seu a les 7 del vespre, però a l'estiu aquesta freqüència se suprimeix. Per això han demanat a la companyia Alsa i al Departament de Territori que mantinguin aquest horari tot l'any, si volen potenciar el transport públic a la comarca. La situació també afecta poblacions com Organyà, Coll de Nargó i Montferrer.
Moment per la cultura i per la pròxima edició de la Fira Mediterrània que s'ha presentat avui i que apostarà per la dissidència. Se celebrarà del 10 al 13 d'octubre i inauguraran la Fira Mucha Muchacha i Los Voluble. En total es podran veure 75 espectacles, un 79% dels quals seran estrenes. Canal Taronja Central, Leli Pagan.
Amb les dissidències com a concepte principal i el Museu del Barroc de Catalunya com a principal epicentre, s'ha presentat una nova edició de la Fira Mediterrània. Dels 75 espectacles que es podran veure, 42 són estrenes o preestrenes. Pel que fa a la procedència de les propostes, el 55% són de Catalunya i la resta de l'Estat i internacionals. Jordi Foses és el director artístic de la Fira.
D'aquesta Fira entesa com aquest aparador de les arts d'arrel o com aquest termòmetre de les arts d'arrel, tornem a eixamplar costures i programarem 75 propostes, de les quals quasi el 80%, un 79%, tenen caràcter d'estrena. Per tant, fent aquesta feina que hem de fer com a Fira, de posar els professionals allò que poden programar a les properes temporades.
Pel que fa a l'espectacle inaugural, anirà a càrrec de la jove companyia de dansa Mucha Muchacha i els activistes de l'experimentació audiovisual i sonora Los Volubles, que presentaran Para Cuatro Jinetes. L'espectacle de cloenda anirà a càrrec del coreògraf andalús Manuel Liñán, que presentarà Muerta de Amor.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, els equips catalans de la Lliga Femenina Endesa continuen perfilant les seves plantilles. L'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Carolina Guerrero, que ha jugat a la màxima categoria aquests dos darrers cursos al Barça Sant Filiuen, que és el cinquè fitxatge per a l'Uni, que ja té confirmades 8 jugadores en plantilla. I el Cadí Laseu, de la seva banda, també ha fet oficial l'arribada de Kiki Jefferson, la base nord-americana de 23 anys, nascuda a Pensilvània, arriba procedent de la Universitat de Louisville. Recentment ha estat seleccionada en el draft de la NBA, de la Women NBA, per les Minnesota Lynx. Jefferson es converteix en l'últim reforç de les urgellenques i d'aquesta manera es dona per tancada la plantilla per a la temporada 24-25. Dos moviments de mercat que ha pogut saber la xarxa. El Baxi Manresa és a prop de tancar el fitxatge de Yanis Morin, pivot francès que ha acabat la temporada a l'UCAM Múrcia, i el Bàsquet Girona continuarà un any més Juani Marcos. El base argentí ha quedat desvinculat del Barça i fitxarà pel club gironí, on ha jugat, com s'ha dit, aquest darrer curs. Per contra, l'equip del Bages ha anunciat la no continuïtat de l'aler argentí Juanpi Baulet, que deixarà de vestir la samarreta Manresa després de 5 temporades. Tot plegat l'endemà de la presentació del nou entrenador blaugrana, Joan Peñarroya, un acte en què s'explica novetats sobre la construcció del nou palau i la possibilitat que ja el curs vinent, per mandat de l'Eurolliga, el Barça disputi algun partit fora del seu recinte habitual. El director responsable del bàsquet blaugrana, Josep Cubells, donava una primera aproximació dels terminis.
La idea és posar la primera pedra del nou palau l'any vinent, ja seria cap al mes de febrer. Esperem, doncs, que el 2027 el podem, doncs, ja inaugurar.
En futbol acaba de finalitzar el setè partit dels vuitens de final de l'Eurocopa masculina entre Romania i els Països Baixos. Victòria pels holandesos per 0-3. Es planten als quarts de final i esperen rival, que sortirà de l'últim vuitè de final, que es disputarà a partir de les 9 de la nit entre Àustria i Turquia. El futbol català, el Centre d'Esports Hospitalet, es pretén adquirir la plaça del Badalona Futur, una plaça a la qual optava l'Atlètic Lleida, que la temporada vinent debutarà a tercera. Segons han pogut saber els companys d'UAU Lleida Ràdio, Gabri García és el més ben posicionat per ser el nou entrenador dels lleidatans. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Gabri García sembla partir amb cert avantatge respecte a la resta de candidats. Uns noms que coincideixen amb l'entrevista a l'Un Dia Més amb Néstor Gutiérrez, un dels portaveus de l'Atlètic Lleida i del grup d'empresaris que hi ha darrere del projecte. Ell explicava que des de la roda de premsa on va anunciar que no entrarien finalment al Badalona Futur, s'ha tornat a parlar amb Luis Pereira, president de Lleida, això ho deia.
Però s'ha parlat des de dins de gent del grup i el que es busca, i seguirà parlant tantes vegades que pugui, no? Però el matís està en que necessitem ser superobjectiu i deixar-nos de populisme.
Gutiérrez també ha fet referència al futur, més o menys proper dels dos projectes, i amb la paraula col·laboració com una de les protagonistes.
En hoquei patins, el Palau ha anunciat aquest dimarts la renovació de la mataronina Aina Florenza, figura clau en els èxits recents del Club Vallèsà. I a la Parlem Hoquei Lliga, el noi ha confirmat el fitxatge de Xavi Aragonès, procedent del Lleida, i que hi retornarà a Sant Sadurní 6 anys després de marxar-ne. A Wimbledon, la barcelonina Rebeca Masarova ha debutat i ho ha fet amb derrota davant Lyudmila Samsonova per 2-16-1.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Cuando entiendes, cuando al parecer converge, donde encuentras, donde entienden, donde ser es el presente, lo sabes, presente, tú lo sabes, vivamos el presente, cada paso, cada huella, cada guerra y cada estrella, cada rumbo, cada vela, cada regla y tus fronteras, lo sabes, tú lo sabes. Presente, vivamos el presente. Si tiene frío, enciendo candela. Si tiene pena, rimo poemas. Si no hay colores, izar el bandera. Si tiene sentido, yo siento los mandones. Si dice cómo, ejército del hambre. Si dice cuánto, fuerte más que antes. Si dice dónde, señores elegantes. Si dice que siente, le dices que lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Su duda, lo sabe, su vida, lo sabe. Sus sueños, sus duelos, sus velos, lo saben, lo saben. Tu miedo, lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben. Tu premio, lo saben. Tus besos, lo saben. Sus cuentos, tus vuelos, tus nervios, lo saben, los buenos y los malos, lo saben. Se escucha atentamente a todo aquel que va a ignorarte. Repasa con detalle la opinión del que no sabe. Pregunta todo aquello que jamás podrán contarte. Y presente, aquí estoy yo presente. Cada día, cada charla y cada grito en las trincheras. Cada uno, cada pena, cada risa y cada entrega. Lo saben y tú lo sabes. Presente, aquí presente. Si tiene frío, enciendo candela. Si tiene pena, rimo poema. Si no hay colores, izaré bandera. Si tiene sentido, yo siento los mandones. Si dice cómo,
ejército del hambre.
Si dice cuánto,
más que antes.
Si dice en dónde,
si eres elegante.
Si dice que siente, le dice que lo sabe. Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Su duda, lo sabe, su vida, lo sabe. Sus sueños, sus vuelos, sus pelos, lo saben, lo saben. Tu miedo, lo saben. Lo saben, lo saben, lo saben. Tu premio, lo saben. Tus besos, lo saben. Sus cuentos, tus vuelos, tus nervios, lo saben, lo saben. Los buenos y los malos, lo saben.
Notícies en xarxa.